Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
A Vilafranca es pot cursar el cicle formatiu de grau superior de turisme especialitzat en enoturisme a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya i a les portes que la setmana vinent comencin les inscripcions hem convidat el seu director a visitar-nos perquè ens expliqui les principals novetats del curs vinent. Gerard Domingo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
El grau de superior de turisme es pot estudiar a diferents escoles del país, però l'especialitat en enoturisme és el tret diferencial de Vilafranca, és la nostra marca.
Exacte. Al final, Vilafranca fa de capital del vi d'un territori vitivinícola i a la vegada crec que també fa d'atractor, no?, dels diferents territoris vitivinícoles que hi ha a Catalunya, sobretot per posicionar-lo com a referent internacional, no? I l'enoturisme és la manera que tenim de comunicar i d'explicar qui som, no?, a nivell de territori. Per nosaltres va ser molt natural l'any 2018 doncs, proposar l'adaptació d'aquest tècnic superior que el departament ens va aprovar i fins a dia d'avui doncs, som els únics que l'impartim.
Com es tradueix en el currículum, en la formació, en aquests 2 anys de grau superior?
Això es tradueix d'una manera que crec que no només formem professionals, sinó que enamorem professionals del sector enoturístic. Nosaltres sempre intentem explicar, no?, perquè no hi hagi un biaix, de que estem formant professionals del sector turístic. No? Són uns professionals que realment són capaços d'aportar molt de valor al sector i, sobretot, al territori. Llavors, quan han de treballar un contingut específic, per exemple, no?, doncs podríem parlar de coneixement del mercat turístic o de màrqueting, sempre introduïm el contingut, diríem, des d'una perspectiva general, però també des d'una perspectiva específica, perquè entenguin com s'aplica aquest contingut o aquesta competència en l'àmbit de l'enoturisme. Llavors sempre tenim aquesta doble vessant, no?, on hi ha una part de transferència que fa que sigui molt interessant pels alumnes i que, a més, això genera que puguin entendre i conèixer això que se'ls explica a través de visites i experiències en el territori, a les empreses que per nosaltres són referents que estan fent bé la feina. No? Al final el que volem és que sigui una formació molt immersiva en el sector, en el territori, i que realment s'empapin, no?, i s'impregnin de tot això que fem com a territori, que ho fem també.
I aquí deu ser quan es produeix l'enamorament, no?
Exacte. De fet, és curiós que hi ha molta gent que arriba a estudiar a l'escola que et diuen que volen treballar en el sector turístic, però que, bueno, que això de l'enoturisme, doncs, bueno, i al final veus que s'enamoren de l'enoturisme. Perquè al final l'enoturisme no deixa de ser una manera d'expressar-se, no? A través d'un patrimoni, a través d'uns valors, d'uns actius que ens defineixen, i això té un arrelament tan identitari, no?, i té tanta història i té tant de significat per les persones que ho viuen, que és difícil no enamorar-se, no?, de l'enoturisme, perquè al final és enamorar-te de projectes, de persones i de territori.
A banda d'aquestes visites, d'aquest conèixer l'enoturisme a casa nostra, també inclou, al llarg d'aquest parell d'anys de grau superior, 3 mòduls especialitzats que marcarien aquesta especialització enoturística, no?
Exacte. Treballen un mòdul de sommelieria, on aquí aprenen a entendre com s'elabora un vi, però no entrem en...
No surten sommeliers, eh?
No surten sommeliers, però els hi faltaria poquet, eh?
Sí? Sí. El nivell és alt.
El nivell és molt alt, perquè fan pràcticament 200 hores de dedicació d'especialització. Si després li suméssim tota aquesta part i més transversal, evidentment, doncs, podíem posar-hi moltes més hores, no? Però com d'especialització tenim aquestes 200 hores, que fan un mòdul de sommelieria i un de coneixedors dels diferents vins i dels diferents DOs que tenim a casa nostra. Però sí que és veritat que al final ho enfoquem a nivell nacional, però també ho enfoquem a nivell internacional. És molt necessari sempre tindre aquesta doble visió. Si tu aculls una persona a casa teva i saps que ve d'un país, com podria ser potser Alemanya, que allà tenen un Riesling, que segurament és la seva varietat com més insígnia, doncs potser tu aquí els hi pots proposar varietats que el teu celler, on tu estàs treballant, o el teu territori estan elaborant, que poden agradar, no?, aquests perfils. Per tant, tindre un coneixement internacional ens ajuda a connectar amb la part del que fem nosaltres.
I el tercer mòdul és el dels idiomes, aplicat en aquest cas a la cultura del vi.
Exacte. Sempre fem una especialització d'unes 20 hores al llarg dels 2 anys, on aquí en aquest cas el professor és l'Andreu Baixos, crec que val la pena mencionar-lo, que és un referent, no?, en el món del vi, en el món de l'idioma i també en el món de l'enoturisme, no?, i ha ajudat a moltes empreses i projectes i persones a millorar aquests elements de competència idiomàtica.
quan el curs vinent, o aquest, no sé si ja heu començat, de quina manera introduïu la IA?
Bé, estem en un punt superinteressant a nivell de l'aplicació metodològica de la intel·ligència artificial dins de l'aula.
És un repte.
És un repte, però és una oportunitat.
Ho veieu com a oportunitat?
Ho veiem totalment com una oportunitat. Mira, el que tenim claríssim és que la feina de turisme és d'aquests valors refugi, que podríem dir. És a dir, avui en dia la IA està segurament exposant que molts perfils professionals es poden veure amenaçats, no?, per la irrupció de la IA, perquè realment poden realitzar a nivell de procediments moltes tasques que fem nosaltres al dia a dia. Però si hi ha una cosa que no pot fer la IA és superar la interacció al moment de trobada entre dues persones, no?, que es coneixen i que parlen. I aquí és on el turisme penso que té encara aquest valor a aportar, no? I al final el que permetrà la IA als professionals que treballen en el sector turístic és ser més eficients, és crear una experiència molt més adaptada al visitant, que realment generi més satisfacció, perquè serà molt més fàcil conèixer qui ve, què necessita, com ho vol fer, i a partir d'aquí crear un contingut que sigui a mida. I on realment podrem posar el valor és en aquest moment d'interacció entre dues persones, no? I al final, quan nosaltres viatgem, recordem molt els llocs, però sobretot recordem qui ens ha explicat el lloc, no? El contacte humà és essencial. I aquí és on nosaltres veiem, doncs, que el turisme és un dels perfils professionals, una de les ocupacions que segurament es veuran molt beneficiades, no?, de l'erupció de la IA. I això ho volem portar dins de l'aula, també, no? Els alumnes la fan servir, però la fan servir d'una manera, diríem, quasi caòtica, no?, i sense una estructura clara. I s'entén perfectament, no?, perquè estan testejant...
Estem als inicis, clar.
Una tecnologia nova, no?, que els ajuda molt a resoldre tasques, però resoldre tasques en un paradigma antic del que era segurament educatiu, que potser està molt centrat en la part de coneixement o en la part de procés, que això és precisament on la IA pot portar més, ens pot ajudar més a les persones. Però on no ens pot ajudar a les persones és a posar criteri, a tenir instint, a saber com això pot ser útil per a mi i transferir-ho a casos pràctics. Llavors, el que estem treballant des de l'escola és que la IA acabi sent una part totalment fonamental i transversal de tots els mòduls, de tot el contingut que es treballi en el cicle. Perquè els nostres professionals, o sigui, els professionals que generem des de l'escola, quan surtin, portin aquesta competència dins de la seva motxilla i els faci ser uns professionals, diríem, amb alt valor, no?, en el mercat laboral, perquè portaran tot aquest coneixement, aquest know-how d'aquesta eina i, a més, en tota la part, evidentment, que treballem des de l'escola, de coneixement del territori, dels productes i de tota la part del mercat turístic.
Per tant, això obligarà el professorat, el quadre de professors del grau, a repensar les seves assignatures, a introduir, exacte, aquest nou element de cara al curs vinent.
Estem fent sessions de treball per crear una metodologia d'escola, no?, que permeti, doncs, tenir una continuïtat en les maneres de treballar. Evidentment, sempre cada professor ho adaptarà al seu contingut i a la seva manera de voler treballar, però estem treballant en adaptar això, perquè també la implementació ha sigut, diríem, desigual, no?, i de forma, diríem, informal, no?, i també és important vetllar, no?, per certes línies vermelles que s'han de tenir en compte, no?, pues, per què si podem fer servir la IA, per què no podem fer servir la IA dins de l'aula, no? Però això són coses que estem abordant i que el debat no només passa dins de l'escola, sinó que està passant a diferents nivells.
Pel que expliques, esteu convençuts que la IA sumarà quan aquests alumnes acabin el seu grau superior i busquin feina.
Jo no estic totalment convençut.
No restarà llocs de treball en aquest camp.
En aquest camp no, perquè realment podran posar més valor en allò que té més retorn directament a les empreses, no?, que és en la satisfacció del visitant o del client. I això generarà, pues, que els nostres alumnes arribin amb eines per poder garantir, diríem, aquesta satisfacció del client.
Una qüestió destacada també de com està pensat, enfocat, com es treballa el grau superior de turisme especialitzat en enoturisme a l'escola, és la vinculació amb el sector. Uh-huh. Des del primer dia hi ha una vinculació molt forta i això al final són oportunitats laborals quan s'acaba.
Exacte. A l'Escola d'Enoturisme som un centre de formació professional integrada, no? I poso èmfasis en aquesta part, integrada, perquè el que significa és que no només integra tots els sistemes de formació professional que existeixen, sinó que s'integra dins un sector productiu. En aquest cas, nosaltres és el sector turístic i enoturístic especialment. Això fa que la nostra relació amb el sector sigui molt propera. És a dir, el sector està present en el contingut, tant com a casos d'estudi, per ens entenguem, però també són els professors, el propi sector. I són aquells experiències de benchmarking, no?, de bones pràctiques que anem a conèixer i que això també permet als alumnes, primer, explorar, conèixer, diversificar, no?, les referències que poden tenir sobre bones pràctiques i a la vegada també donar-se a conèixer a ells com a professionals. Crec que al llarg del cicle formatiu els alumnes fan més de 30 sortides a conèixer diferents models, a anar a diferents fires...
A tot Catalunya?
A tot Catalunya i fora de Catalunya.
Fora també.
Sí, vull dir, si ens interessa estudiar un cas d'un territori turístic o no turístic, doncs perquè hi ha un element que és d'interès en aquell moment, podem explorar l'opció de viatjar. També anem a les fires de turisme més importants a nivell nacional, anem a Fitur cada any, no? I ells hi van com a professionals del sector i arriben amb una carpeta de deures a fer, no?, que són reptes que han de desenvolupar. La part interessant és que l'escola compta amb una beca també de mobilitat pels nostres alumnes. Ara no estem parlant d'Erasmus, estem parlant de que l'escola pot proveir d'aquestes sortides perquè podem cobrir les despeses que generen, és a dir, que no les ha d'assumir ni l'alumnat, en aquest cas, no? Directament l'escola pot cobrir-les.
Però ja que has parlat de mobilitat, també està contemplada, també jugueu la carta Erasmus.
Això mateix. Mira, ara mateix estem en un paper molt interessant, molt dolç. Estem esperant que ens permetin... estem esperant una resolució que ja podem començar a fer outcoming, és a dir, enviar alumnes a fora. També hem iniciat programes d'experiències fora a través d'un programa que se'n diu AI, que és... Erasmus for Young Entrepreneurs, no? Erasmus per gent jove que vol emprendre. Tots els nostres alumnes acaben amb un projecte al final dels seus estudis i és una oportunitat de si volen poder veure si aquest projecte tindria recorregut, no?, en el mercat. Fer-ho a través d'una experiència Erasmus, doncs, també pot ser molt interessant. I després també estem fent incoming i ara mateix tenim...
Pues, això seria rebuda?
Això seria rebuda. Som uns grans anfitrions i ara mateix tenim un grup de quatre alumnes italians que conviuen cada dia a classe amb els nostres alumnes i la sinergia i la riquesa cultural que genera aquesta interacció és xulíssima, no?, realment de veure. Els primers dies veus els alumnes italians...
Quines nacionalitats hi ha a l'aula ara mateix?
Doncs som molt, molt, molt disperses, molt, molt heterogenis. Mira, ara mateix tenim... des de georgians, tenim catalans, evidentment, que és el nucli, diríem, principal de la formació, però també tenim georgians, tenim sud-americans, tenim ara mateix, doncs, els alumnes italians de Venezuela, però també hem tingut alumnes de Japó, de Bulgària, de Colòmbia, de Mèxic, no?, realment de Xina, també, o sigui que tenim alumnes de tot arreu, no?, i és molt enriquidor veure aquestes interaccions, no?, a través d'aquests diferents elements culturals. I crec que el salt que fan els alumnes, sobretot els d'aquí, quan es posen en aquests contextos aula, és abismal. Des del primer dia que arriben, al cap de 2 o 3 setmanes, ja veuen que el llenguatge que es parla en un cicle formatiu, i especialment amb el que fem nosaltres, i especialment quan ho fem d'una manera on la interculturalitat es troba amb diferents maneres de relacionar-se entre ells, amb diferents maneres de relacionar-se amb un context educatiu, no?, que ens hem trobat situacions d'entrar a l'aula i que alguns alumnes se't posen de peu, no?, com
japonesos.
Japonesos i de l'est d'Europa, també.
També?
Sí, no?, que al primer moment et sorprèn.
Xoc,
no?,
de cultures.
És un xoc de cultures. Però això és molt interessant, no?, perquè d'alguna manera et repensa totalment qui ets, què fas i com mantens les coses que fas en el teu dia a dia.
I en aquestes aules l'idioma és l'anglès?
En aquestes aules vehiculem el català, el castellà i l'anglès. Fem servir aquests tres idiomes. L'anglès que va té més presència, perquè al final forma part, diríem, de l'eina de treball dels alumnes i la veritat és que un alumne que vulguis treballar en el turisme, si no domina l'anglès, ho té difícil.
Una altra qüestió que també es cuida és la transversalitat al llarg d'aquests 2 anys.
Exacte. Nosaltres el que mirem és que hi hagin projectes que s'abordin des dels diferents mòduls competencials que tenen, no? Al final, aprendre el coneixement d'una manera... es tanca impermeable entre ells, no té cap mena de sentit, perquè tu quan vagis al món professional hauràs de desenvolupar reptes, no? El repte és crear un nou producte i comercialitzar-lo. El repte és, ara vindran uns visitants d'un país que no he tingut mai aquí i he de saber qui són, quines són les seves costums, no? Els protocols que tenen de benvinguda i com he d'adaptar l'experiència que jo tinc a aquest perfil de visitants. Si la vida final són reptes. Llavors, els hi presentem diferents projectes al llarg de l'any que en grup i després també individualment han de poder resoldre.
No hem parlat, hem parlat de mobilitat, hem parlat d'oportunitats laborals, un cop acaba el grau, que són 2 anys, però les pràctiques també és un valor destacat.
Sí, En aquest cas, els alumnes fan 1.000 hores de pràctiques remunerades en empreses del sector. Tenim una gran borsa d'empreses de pràctiques de diferents tipologies, des d'hotels, agències de viatges, també treballem amb turoperadors d'intermediació, també treballem, evidentment, amb empreses del sector, amb cellers. És a dir, que les opcions que tenen són infinites, no? I fins i tot si ens proposen un tipus d'empresa que no tenim, que crec que em sembla que els tenim tots, però bueno, si ens ho proposéssim, podríem estudiar la viabilitat de que les pràctiques es poguessin fer aquí, o en un altre espai, també, no? Ara ens estem trobant que hi ha alguns dels alumnes georgians que tenim que ens estan demanant si poden fer les pràctiques en el seu país d'origen, i també estem, doncs, resolent aquests temes. I això obre la idea de pensar que possiblement les pràctiques dels nostres alumnes es podien fer en qualsevol lloc d'Europa, no?, que tingui el marc, diríem, d'acadèmic, no?, educatiu que estem compartint.
I pràctiques i formació es pot compaginar bé? De quina manera està contemplat?
El primer any és especialment intensiu en el que és la part d'assistència a classe, no? De dilluns a divendres, 6 hores de classe al dia. Es treballa molt, però també es treballa de manera molt pràctica, no? I això fa que també sigui molt, molt enriquidor. Més, també amb el que comentàvem, no?, amb els projectes transversals, fa que tot tingui una significança, realment, de per què estan fent les coses. I el segon, el tenim dissenyat perquè puguin estar realment moltes més hores a l'empresa. Fan classes dilluns i dimarts, i fins i tot a partir del moment del curs només els dilluns, perquè a la resta de la setmana puguin dedicar-les a les seves pràctiques.
Parlem de finançament. Mm-hmm. També està molt cuidat, molt estudiat, perquè sigui accessible a tothom.
Exacte. El cicle formatiu té un preu... ara m'has pillat, em sembla que estem en 5.400.
5.000 i escaig?
Sí. Que això es divideix en una primera matrícula.
Parlem dels dos anys, de grau superior.
Sí, exacte. Parlem dels dos anys. Es paga amb una primera matrícula i després facilitem el pagament del cicle formatiu amb 20 quotes, és a dir, 10 quotes a primer i 10 quotes a segon, que supera uns 200 euros aproximadament. A més, tenim comptabilitzat també que, com que les pràctiques són remunerades, el retorn que tens dins de les pràctiques cobreix la despesa o la inversió, no?, que significa el cicle formatiu.
Ho trobareu al web i, per dir-ho exactament, el cost total del curs d'aquests dos anys són 5.218,85.
Merci.
Repartit en 20 quotes, com deia el Gerard. Estem parlant perquè la setmana vinent, dimarts, comencen les inscripcions a cicles formatius. De quina manera es pot contactar amb vosaltres, es pot visitar l'escola, es poden resoldre dubtes i quin és el tràmit d'inscripció?
Nosaltres estem oberts tot l'any a que una persona interessada en estudiar amb nosaltres ens contacti i puguem fer-li una entrevista o una visita específica per ell o per ella. Especialment ara, que és el moment que hi ha el període de preinscripcions, ens estem trobant més. Qualsevol persona que vulgui venir a formar-se a l'escola o que estigui plantejant-s'ho o que senzillament tingui més interès, ens pot escriure un correu electrònic a l'adreça que hi ha a la web, info@escolainoturisme.cat, i mirarem de trobar un espai convingut, doncs, per poder-li explicar. Sí que si seguim els terminis oficials, en aquest cas del 26 de maig a l'1 de juny, hi ha període de preinscripcions, és un formalisme que s'hauria de fer. Si alguna persona té dificultats, pel que comentem, com que tenim d'origen de nacionalitat de molts llocs, a vegades amb els nostres procediments els hi costa, els podem ajudar amb aquests primers passos a fer les preinscripcions i matriculacions. I a partir d'aquí nosaltres rebrem la informació del Departament d'Educació. Per tant mateix, que no ha de ser una barrera. És a dir, jo el que recomanaria primer de tot és que es posin en contacte amb l'escola, no?, tothom que vulgui, i des d'aquí orientarem amb quins són els passos i com els acompanyem.
Els requisits bàsics per accedir a un grau superior, que això és vàlid per tots els estudiants d'aquí?
Sí, un grau superior, en aquest cas, s'emmarca amb el que seria formació de nivell 3. No? Els requisits són, com a mínim, tenir un batxillerat o provenir d'un cicle formatiu de grau mig. Abans sí que existien uns itineraris formals, però ara qualsevol persona de qualsevol grau mig pot orientar-se a un grau superior, encara que no sigui estrictament la seva família professional. Ara obro cometes perquè hi ha estudis que són especialitzats, com són els artístics i de dansa o els esportius, que sí que tenen algunes proves d'accés vinculades en aquests. Però en aquest cas, la nostra família de turisme no té cap complicació si vinguessis d'un grau mig. Llavors, bueno, dic batxillerat o també dic qualsevol titulació equivalent, no?, si històricament la persona havia estudiat a Nyosà, no?, que seria el COU, o fins i tot tenir un altre grau superior, o si també venen d'estudis superiors també. Si tingués uns estudis universitaris, també podien accedir-hi.
De quantes places disposa el grau?
Tenim 30 places. O sigui que s'ha de córrer, no? Perquè no tenim l'oportunitat d'obrir més línies, en aquest cas, com a centre.
Per acabar, Gerard Domingo, qui es pot sentir cridat, atret per aquests estudis? Què cal?
Mira, gràcies per fer-me aquesta pregunta. Crec que ara mateix el turisme està canviant. Sí que és veritat que el turisme que treballa a l'Escola d'Enoturisme o els perfils que nosaltres estem formant són realment persones que els ha d'agradar treballar amb persones. I aquí s'obren molts ventalls de perfils que poden sentir-se atrets, des de persones que són del territori, que els agrada com som, què fem, la nostra identitat, i que troben que podien ser, diríem, quasi uns grans ambaixadors del territori. Com persones que també que potser volen obrir un negoci, no?, o emprendre el seu propi projecte, des de l'escola també poden, perquè com que al final fan un projecte, doncs aquest projecte es podia vincular perfectament al seu propi projecte empresarial. Jo crec que els perfils del turisme són tan amplis que moltes persones s'hi podien sentir atretes realment.
Hem estat parlant abastament d'aquest grau superior de turisme especialitzat en enoturisme que podeu cursar a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya amb seu a Vilafranca amb el seu director, Gerard Domingo. Per qualsevol dubte, escolaenoturisme.vilafranca.cat. Gerard, gràcies. Bon final de curs.
Gràcies, Sílvia.